Novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, amb Bàrbara Julve. Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC 1 Islàndia, amb Albert Ong.
Iepa! Que comença, que comença!
A set, vinga. Ai.
Vinga.
Guillem Albà, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs avui aquest dilluns, que és festiu a Barcelona, no?
Ah, sí.
I altres llocs,
sí. Últim dia de la Mercè s'acabarà avui amb el piromusical, però és que aquest senyor, el Guillem Albà, ha fet 12 funcions...
Hosti, 12 funcions, eh?
12 funcions del teu nou espectacle.
Sí, allà al Parc de la Ciutadella. Sí, sí, han sigut les primeres funcions de l'espectacle, que de fet l'estrena oficial, oficial, no?, perquè això es diu, és més maco, és el novembre, a la temporada d'Alta Girona, però, escolta'm, l'hem fet a Barcelona ja 12 vegades.
Clar, 12 vegades, 4 vegades per nit, divendres, dissabte, sí, diumenge. Sí. O sigui, si no l'heu vist, ja us l'heu perdut aquí.
Que pensava que no em faria cap, perquè havia plourat tant, que dic, ui, en faré un i gràcies. I he fet els 12, tu.
Hem de dir, però, que és format una mica reduït de
Netflix,
temps.
Netflix, Netflix. Sí, dura 25 minuts.
És que és boníssim, això, eh? O sigui, és un espectacle de 25 minuts.
Sí, bueno, vaig pensar per què més. Bé, a mi, de fet, greu, però ara em fa més mandra mirar pel·lícules. Perquè dius, hòstia, dues hores... Ja faig espectacles, ja, dues hores. Però aquí et vaig pensar, per què no fem com un capítol d'una sèrie, dura 25 minuts, i ja està. I la gent venia i deia, bueno, quan el tinguis sencer ja tornarem.
I dic, se li ha fet curt.
I vaig dir sencer, és una temporada, un capítol.
L'espectacle es diu Ma Solitud, tindrem temps de parlar-ne, tenim moltes ganes de veure l'estrena oficial, que és el Temporada Alta, a Girona, per tant, d'això hi haurà temps. Avui, a partir de les 8 de la vespre, el Guillem Albà ha preparat una cosa molt especial.
Sí.
Molt especial, eh?
A mi em fa molta il·lusió, la veritat, perquè us vull parlar del Django Edwards. Que el Django Edwards és un... Per qui no el conegui, és un pallasso de professió, vull dir, que es dedica a això, a fer riure. És un pallasso dels més importants del món. És americà, ha viscut sempre a Europa i des de fa uns quants anys viu a Barcelona. I ha sigut referent de molta gent, de moltíssima gent es dedica a això per ell, des del tricicle a molta gent que aquí coneixem, i de fet jo també, jo em dedico a ser pallasso per ell. El vaig conèixer i vaig dir, ah, doncs jo em vull dedicar a això, perquè m'ho va explicar d'una manera que vaig entendre que era molt necessari que al món hi haguessin pallassos i pallasses, no? Que el riure era molt important. El Django la va patar moltíssim quan jo era... no havia nascut, de fet, els meus pares l'havien vist, i tothom va flipar, i era increïble, i actuava pels Rolling Stones, i actuava a la televisió, i per milions de persones, era amic del Federico Fellini, de coses que jo no em puc ni imaginar, no? O, jo no sé, actuava a casa del Salvador Dalí, històries... Sempre m'ha explicat mil històries, perquè ell em va ajudar a muntar el meu primer espectacle, i sempre l'he tingut a prop, com un pare artístic, que sempre m'ha ajudat, sempre, sempre. I llavors ara fa pocs dies va dir públicament que està malalt i que té un càncer que no es pot curar. A mi m'ho va explicar ja fa uns mesos i em va dir que no ho volia dir a ningú, però un dia, bueno, suposo va veure que ja no es podia amagar perquè físicament doncs es notava, i ho va explicar a TV3, que li van fer una notícia, i ho va explicar. Perquè aquest mes, tot aquest mes, ha muntat un festival a Barcelona per... Bueno, ja us ho explicaré, no? Molts pallassos de tot el món.
El Festival of Fools, no?
Sí,
que,
sí,
a més
sí,
a més, em sembla que divendres tu actues, tu fas Marabunta, un dels teus espectacles allà.
Sí, sí.
I pot ser que hi hagi Django Edwards també a l'escenari amb tu aquell dia.
Bueno, hi serà segur. El que no sabem és què farà. Però això no és cap novetat, el Django no saber què passarà. Llavors, bàsicament, l'altre dia vaig anar a casa seva i perquè ja fa dies que hi vaig, ell em va dir, des que estava malalt, em va dir, vull que vinguis a casa i que juguem a cartes, no necessito res més. I l'altre dia vaig anar i vam jugar a cartes i el vaig gravar perquè el poguéssiu sentir.
Clar, la conversa, jo n'he pogut sentir algun fragment, només, no l'he sentit sencera, he pogut sentir algun fragment que és que val molt la pena que no us la perdeu, serà a partir de les 8.
It's the first time I confessed about my diagnosis of terminal cancer. Because I got tired of people, you know, sending me get well cards and shit.
És la primera vegada que parlo del meu diagnòstic de càncer, perquè em cansa que la gent comenci a enviar-me targetes de millora't i aquestes merdes. Vaig dir, mira, no em queda massa temps. No és un problema, no em molesta, tinc els meus alts i baixos, mantinc la positivitat al meu voltant, la negativitat em fa sentir malament. Fer aquest festival era l'última cosa que volia fer, perquè després d'això no tinc massa temps. No et diré quan, però deixaré Barcelona i em tornaré invisible. No és bo per un pallasso estar malalt davant de la gent i jo estic malalt.
It's not nice for the clown to be sick in front of people. Not that I'm sick, but...
Clar, què vol dir això, que es tornarà invisible?
Em va dir que marxaria i que... I la vestidora anirà. No t'ho diré. Bueno, de fet, ell té aquesta teoria de que un pallasso no pot estar malalt. Bueno, podríem parlar-ne d'això. Però després, quan expliqui qui és, potser ho entendreu, perquè ell realment no ho ha dit mai, però no es diu Django, no? Django és com un personatge, o com molts cops es va dir del Dalí que feia un personatge, no? Per això diu, ara ja no puc ser el Django 24 hores. Per tant, marxaré perquè no veieu el Django de veritat.
A veure, un tastet més de si podem saber què vol dir això de marxar de Barcelona i ser invisible.
I'm going to leave Europe and... I'm not going to tell you where I'm going.
Deixaré Europa, no et diré on aniré, no ho diré a ningú excepte a la meva dona perquè pugui venir més endavant, pararé i acabaré els meus arxius. Estic treballant en 4 llibres, obriré un museu amb alguns amics, si tinc paciència el posarem en marxa.
When I demise, you won't know, because you will not know where I am and you will never see me again. It's fine, it's not important.
Quan em mori no ho sabreu, perquè no sabreu on sóc i no em veureu mai més. És millor, és important. I marxo perquè estic cansat. No actuaré més, no ensenyaré més, no dirigiré més. Me'n vaig fora, lluny. Ningú sabrà on sóc. Mira, saps que part de mi...
That part of me... Django. I am not Django. Django is the myth. Django is the legend. And to make that finish, to end that thing right, I gotta disappear.
En Django, jo no sóc en Django. En Django és un mite, és una llegenda. Per acabar-ho com cal, he de desaparèixer. És la millor manera de fer-ho. Saps que desapareixeré, però no sabràs on. No em trauré la vida ni res d'això. Me n'aniré i treballaré fins que pugui. Sense internet, sense xarxes socials, res. I tinc algunes persones que m'ajudaran a fer-ho. Tinc molta sort.
Boníssim, de veritat, no us perdeu a partir de les 8 la conversa que han tingut Guillem Albà i Django Edwards mentre jugàveu a cartes, no? M'he d'imaginar això.
Després ens hi vam posar. Sí, sí, sí. Allà es va concentrar un moment per explicar-nos coses molt, molt boniques.
Una conversa bonica entre dos amics que s'admiren i que s'estimen. Són les 7 i 8 minuts. Això serà a partir de les 8, però no te'n vagis, Guillem. Mm-hmm. Perquè vull presentar-te una persona que jo crec que també ens regalarà una conversa molt interessant. Bé, jo no sé què passa, Maria, que el dilluns a Islàndia s'ha convertit últimament en el dia dels retrobaments.
Sí, la setmana passada vam tenir la Polleguera, no? Sí, amb l'Àgata Roca...
El Pit Espanyol, Joan Reig, tornar a fer ràdio junts després de 20 anys que no fèiem ràdio junts.
I avui què?
Home, avui us agradarà molt tornar a sentir la veu d'un home molt escoltat i un home molt estimat, que és el professor Sebastià Serrano. Sebastià, quina alegria, bona tarda.
Per mi també, bona tarda. Una alegria molt gran.
Sí, sí, clar, és que l'última vegada que vam fer ràdio o tele, en aquest cas, junts, era l'any 2009, eh?
Sí, sí, han passat moltes coses.
Han passat moltes coses. Sí. Bones?
Bones, en general bones, sí. I com que la memòria té això, que ens fan recordar més d'aquelles que són bones, però jo diria que són bones. I a més, encara recordo també la primera vegada que vaig fer ràdio en aquesta casa.
En aquesta casa,
i que la vaig fer al teu programa.
En aquesta mateixa taula,
en aquesta mateixa taula.
No ha canviat ni la taula,
Exactament.
Vosaltres sou els mateixos, la taula és la mateixa.
Sí. Home... ella ha vingut amb Americana i amb la Creu de Sant Jordi, eh? La veus?
Sí, això és veritat. Clar.
Oh, això és així. Escolta'm, on t'havies ficat? Perquè, clar, els oients feia temps que no et sentien. Què se n'ha fet del Sebastià?
Doncs vaig anar fent de professor, fins que em vaig jubilar. Aleshores em van fer emèrit i vaig fer emeritatge. Vaig continuar fent...
Emeritatge vol dir que podies continuar fent classes.
Podia continuar fent classes.
Pensava que era anar-se'n a Dubai
limitació.
No tots els emèrits se'n van a Dubai.
Val.
Una limitació. I durant aquest temps, doncs, feia les classes... Algunes... Sobretot quan ja vaig acabar l'emeritatge. Doncs classes que alguns companys de departament, doncs, quan tocava explicar coses de les que jo havia fet, doncs, aleshores em feia. I després una classe que en feia un parell o tres de classes a l'any, i que era a la Facultat de Medicina de la Pompeu, que explicava o feia la primera lliçó d'un programa de comunicació entre, deien, comunicació metge-pacient. I aleshores jo feia la part introductòria de comunicació i després venien els col·legues de medicina.
Bé, t'he de dir que avui és la retrobada, però hem passat el cap de setmana junts, perquè jo he estat llegint avui bé el Sebastià amb un llibre, acaba de publicar un llibre que es diu El regal de la lectura, què passa al nostre cervell quan llegim, editat per Ara Llibres. I una cosa que jo crec que ja havies escrit en altres llibres o que havies dit en classes i en algunes de les teves intervencions en mitjans és aquella frase que dius que pensar és connectar coses que aparentment no tenen connexió, diguem, no?
Sí, pensar, diguem, el pensament creatiu. Uh-huh. El pensament creatiu és això. I jo diria que, a més, la lectura és... ara, mira, em ve bé de dir-ho aquí, però és el model, perquè realment va representar la connexió de dues parts del cervell que no semblava que l'evolució... les havia fet servir per arribar algun dia a connectar-se, que és la vista i l'oïda. Que puguem, sempre havíem pensat que parlar és parlar amb sons, és el que fem ara, i el so arriba a l'oïda. I parlar amb els ulls, bé, hi ha un llenguatge dels ulls que ens mirem, però allò de dir d'enviar molta informació i continuada amb els ulls, no ho havíem fet mai. Jo considero que és un miracle gairebé de l'evolució arribar a connectar aquestes dues grans estructures. L'estructura que està relacionada amb la visió i l'estructura que està relacionada amb l'audició. Ja dic, milions i milions i milions d'anys d'evolució no podien fer pensar que un dia... això passaria.
Això passaria. Clar, quan dius això, que el pensament creatiu és connectar coses que aparentment no tenen connexió, he pensat, home, dilluns hi ha el Guillem Albà al costat del Sebastià Serrano, i el Guillem fa una cosa, Sebastià, que són les cançons barrejades, que no sé si mai has tingut ocasió de sentir-les, però que fas això, Guillem, d'alguna manera, no? Que és agafar la lletra d'una cançó, la música d'una altra, que aparentment... i sense, aparentment, no tenen cap connexió.
No han estat pensades per això, diguéssim. Sí. Una lletra pensada per una música i jo mesclo la música d'una amb la lletra d'una altra música. Uh-huh. Podria ser això, una barreja...
Sí. Curiosa.
Una barreja curiosa.
Una barreja que no sabia que podia passar i un dia la vaig provar i, escolta, em van veure que ja fa rato que la fem.
Doncs jo crec que avui hem de fer una demostració, ja que hi ha el professor Serrano avui aquí.
Una demostració
del que són les cançons barrejades, del que són aquesta connexió, aquest pensament creatiu de connectar coses que no tenen cap connexió aparent.
Home, doncs mira, provaré de fer un mix de cançons perquè vegis de què es tracta això. Faré un mix de tres cançons. Uh-huh. Tres cançons barrejades.
Sí.
Faré un mix per fer una mica piromusical. Saps que avui és... O sigui, imagineu-vos-ho...
Aposta la competència, el piromusical del Mercè.
Amb petards de fons, imagineu-vos-ho.
Ah, i vols petards de fons?
Home, si els teniu, sí.
Ah, sí, home, a veure, ja, en Ferrus, què? A veure.
Hòstia.
Perfecte. Bueno. Ens hem d'imaginar piromusical de la Mercè amb cançons barrejades del Guillem Albà.
A ritme, ja no sé si ho sabré fer, a ritme dels petards.
Les fonts les posem nosaltres, no? També en la imaginació.
Sí, sí, això sí. Llavors, la primera, després us les aniré presentant, perquè si no, al moment que el cervell ja no entén què està passant aquí, és la música de I jo sigo aquí, de la Paulina Rubio, amb la lletra de la tieta del Serrat. És una mescla... així. I fet una mica rumba. Diu així...
va despertar el vent d'un cop als finestrons. És tan llarg i ample el llit i són freds els llençols. Amb els ulls mig tancats buscarà una altra mà sense trobar ningú, com ahir, com demà. Jo m'hi se l'ha dormit damunt la tauleta i un got d'aigua mig buit quan es deva la tieta. Més petards, més petards. Bam, bam. I ara, faig una altra, Sí, bé, va mesclar, això el Pino Musical va a ritme de tele, va, a tope. Aquesta és la lletra de l'Estaca. Tocar els acords i parlar ja és una mica més difícil, eh? Però bé, no intentem-ho. La lletra de l'Estaca i la música de la Bamba. I queda així. La Biciseta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. I diu, segur que tomba, tomba. Si estirem tots, tomba, tomba. Com diu? Tomba, tomba. Segur que caurà, tomba, tomba. I diu, ah. I ara ho més com una altra, eh? Amb una altra. Que és, atenció, la lletra de la barbacoa del Jordi Dan. Els petards segueixen, però bueno, amb la música de Com una ola. I diu així. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, pum, pum, en la parrilla, el carbón y el chuletón. Quants petards, escolta'm. La barbacoa, como me gusta. Petards finals. La barbecue.
Bravo, bravo. Sebastià Serrano. Uf. Això és un senyal d'intel·ligència.
És un senyal, sí.
I és un senyal.
Un senyal també d'un tipus d'habilitats importants i que en un moment determinat han tingut, diguem, la voluntat del seu conreu, que és el que es diu la multitasca. Hi ha un debat molt interessant en relació a fins a quin punt el cervell està preparat per la multitasca. I llavors es va bandejant. Hi ha èpoques en què es diu, no, la multitasca és... I llavors tens tots els directius, o molts que aspiren a ser directius, amb cursos de SA, de DIES, etc., preparant-los per la multitasca. En altres moments diuen, no, el cervell és d'unitasca, diria, una tasca.
Hi ha com un número que es digui, es pot fer tantes coses a la vegada? Està calculat d'alguna manera o no?
És a dir, utilitzar dimensions conjuntament, i la memòria, per exemple, et permet a tu, diríem, fer, no fer, sinó recordar com set coses a la vegada.
Uau.
I ara, el que sí és veritat, que en els darrers temps, les anàlisis que hi ha sobre això indiquen, o els estudis indiquen, que hem minvat bastant. S'ha fet un estudi a Austràlia en el que s'assenyala que en aquests moments la memòria té limitacions com de 4, 5 per a fer coses juntes, eh? Ara, jo ho he trobat molt bé, i a més, doncs, és un exercici que s'havia practicat i que, sobretot, si tu, a més, després hi poses i vols buscar-li el sentit de l'humor i que s'entengui bé, perquè sovint ens podem preguntar, una mica de fora ara ja del llibre, ens preguntem, hi ha activitats com ara l'art, com ara l'ofici de pallasso, o de qualsevol altre ofici d'aquests, quin sentit té?
Hosti.
Perquè, no, espera't, perquè normalment té molt de sentit menjar.
Uh-huh. Sí, sí. Mm? Sí, sí.
Té molt de sentit follar. Uh-huh. Té molt de sentit tot això, perquè és la supervivència, té molt de sentit que et facin por els lleons o les lleones.
Sí,
eh?
Sí.
Tot això té sentit. Però llavors, quin sentit té l'art? Quin sentit té l'humor, per exemple? A què ajuda? Ara podríem trobar-n'hi.
La bellesa però amb alta, no?
La bellesa, això mateix.
No, l'art, o sigui, buscar sí, la bellesa.
Sí, però llavors, quin sentit té la música?
Sí, sí, ja ens ho preguntem,
llavors,
ja.
I llavors, el que no podem pensar és que, si ens agrada la música, vol dir que el cervell ha permès que agradi la música. I el cervell no fa res per no res. Uh-huh. És a dir, si agrada la música, és que la música ha vingut per alguna cosa que és important. Uh-huh. Ho veiem en el cas del menjar. Ho haurem d'anar descobrint, això, molt probablement, més endavant. Però uh-huh. és així. Res, només això.
Bé, no, només això no, Sebastià, perquè aquí en el llibre hi ha moltíssimes idees. El regal de la lectura, com dèiem, l'últim llibre del Sebastià Serrano, que acaba de sortir. De fet, avui el presentes en aquesta, la primera entrevista. Sí. A mi, parlant de connexions, m'ha passat una cosa amb aquest llibre, perquè en el llibre parles del plaer, del regal, que és la lectura d'aquesta meravella, d'aquest miracle, a partir de la història real d'un home francès, d'en Claude, sí. que a finals del segle XIX sí. té un ictus, sí. té un accident cerebral.
Sí. Podríem suposar, tot això és creació, també.
I perd la facultat, sí. allò que més li agradava a la vida, que era llegir. Sí. Diguem, a partir d'aquell moment, diu, no veia les lletres. Diu, bé, sí que les veia, però no les reconeixia. Sí. No em deien res, aquelles sí. lletres, no? Clar, m'ha passat una cosa, que és que, no en el moment que l'has escrit, però en el moment que l'has publicat, jo he pensat, llegint sobre Clot, sobre aquest francès, he pensat sí. en el president Jordi Pujol.
Sí, sí, sí. Jo hi vaig pensar també l'altre dia. És així mateix.
Perquè totes les inseguretats, tots els neguits que tu sí. descrius que té Clot després que li hagi passat això, he pensat, sí. mira, deu ser una situació semblant.
I m'agrada, m'afalaga que ho diguis, perquè, esclar, tot això ho he construït. D'aquesta persona no se sap res, ni tan sols si va tenir un ictus. Bé, probablement va tenir el que ara se'n diu un ictus, uh-huh. oi? Perquè es va veure amb l'autòpsia. Però, com que no té història, era un pacient, doncs, d'un hospital, i se sap. I el que sí és cert és que va ser la primera persona, no la primera persona, probablement, uh-huh. no la primera persona que va tenir aquest problema, sinó la primera persona que se sap que va tenir aquest problema, perquè probablement, en termes tècnics, ara se'n diu d'aquesta gent té una alèxia. I és possible que el president tingués també una alèxia, ara, en aquests moments. Eh? Mm-hmm. No per tal com diuen que va passar, jo diria que no, però té altres...
Exacte, però altres, el neguit...
Molt relacionats amb el llenguatge. Clar. Molt, va ser la primera cosa, El llenguatge. I podia passar, no és... Ara tampoc anem a fer bromes sobre això, però jo recordo que un dia em va trucar una persona de l'Hospital del Mar i em va dir, professor, tenim un cas d'una persona que no havia parlat mai en català i ara, després d'un ictus, s'ha despertat i només parla en català. Que sembla espectacular, sembla increïble. Bé, en el cas, probablement a cap de nosaltres això ens passaria, perquè a la millor, com que vam aprendre de petits, probablement les dues llengües aleshores les tenim situades al cervell gairebé al mateix lloc.
Clar, però... jo això no ho havia sentit així, però sí que havia sentit que gent que parla, que és absolutament bilingüe, per exemple, perd una llengua
sí.
i l'altra no, i una sí,
i en fi, no,
la casuística és tremenda.
Tremenda, i perden, és que jo m'afiguro i dic, perquè em va bé també per la narració, que aquesta persona va tenir un microictus, perquè llavors és una cosa petita, hi ha hagut de microictus coneguts, doncs, d'una persona que perd la capacitat de saber que és el raspallet de les dents, uh-huh. i que quan té no sap per a què serveix. No sap, ni sap com agafar-lo ni res. I d'això, per això diuen, ja que has posat l'exemple del president, no sabem les conseqüències, perquè poden ser o grans o poden ser...
Però et pots imaginar el neguit, sí. la inseguretat, sí. com afecta l'autoestima, això, no? Sí, ho veus sí, en el personatge sí. del teu llibre, no?
I a més, també en el cas aquest, al començament del que devia passar, doncs hi ha molta més pèrdua, però el cervell és tan plàstic que algunes d'aquestes pèrdues es recuperen. Uh-huh. I llavors només queda, queda una coseta.
A veure, la tesi del llibre, us heu d'imaginar, que amb capítols alterns, diguem, un capítol és la història del Clot, d'aquest personatge francès de finals del segle XIX, sí. I l'altre capítol, amb el que es va alternant, un sí, un no, un sí, un no, un sí, un no, es va alternant amb el, això, el miracle que és la lectura, el cervell, la memòria... Sí. En fi, moltíssimes coses que volten al voltant d'això. La gran tesi del llibre, per mi, és que llegir, si llegeixes, sobretot literatura, però si llegeixes, t'ajuda a fer-te com una mena de pla de pensions neuronal,
sí,
pel dia que tinguis o bé Alzheimer o bé algun tipus d'accident, algun tipus de lesió cerebral que et pogués afectar això. Sí. O sigui, llegir tota la vida com a pla de pensions pel dia que pugui passar una cosa així?
Sí. Sí, sí, tu fas això, un pla de pensions, una reserva cognitiva, en diuen ara en termes tècnics, eh? Tu tens, eh? Això se sap de fa molt poc, vull dir que se sap de fa aquest segle ja, en aquest segle. I aleshores, per això és tan important de llegir, perquè tu saps que pots, com persones que tenen, posem pel cas, 70 anys. Doncs aquestes persones que tenen, que han fet enguany 70 anys, doncs si són llegidores de mena, saben que tenen gairebé 20 anys per endavant, que si la seva genètica dura i pura i dura no els fa una maltemsada, diguem-ho així, doncs viuran... i viuran amb forces habilitats cognitives.
Clar, de la mateixa manera que hi ha gent que té un pla de pensions econòmic i s'acaba arruïnant, sí, no vol dir que tothom que hagi llegit tota la vida no pugui tenir un Alzheimer que li impedeixi llegir en el futur o que li impedeixi fer altres coses,
és
diguem.
Així.
No és així de senzill, però sí que et protegeix
et
més.
Protegeix.
No? I llavors hi ha, diguem, molts capítols dedicats a entendre el miracle que és llegir, no? Que això m'agradaria... a insistir una mica per aquí, no? Perquè, clar, si tu t'imagines que obres la pàgina d'un llibre, com sí, aquest del regal de la lectura del Sebastià Serrano, clar, amb una dècima... O sigui, jo aquí veig unes lletres,
sí,
però amb una mil·lèsima o una micromil·lèsima o una milionèsima, sí, de segon, les desxifro automàticament.
Sí, les desxifres automàticament, sense donar-te. És una habilitat teva. Bueno, i aquesta meva, habilitat no, és... Sí, i de tothom.
Gent, sí,
però
sí,
és una habilitat com aquestes habilitats, una habilitat apresa i s'ha fixat a la memòria. També aquí hi entra la memòria, que és un altre element per veure el que és la complexitat. Primer la memòria de la lletra. Després, quan s'afegeixen les unes darrere les altres, la memòria de la paraula, la memòria de la frase. Hi ha moltes memòries que ajuden a veure aquesta complexitat. Però el que avui sabem, i no ho sabíem doncs, a l'any 2000, per exemple, és que quan nosaltres llegim aquesta lletra, entra en una part del nostre ull, jo dic, els fotons de la lletra arriben a l'ull, arriben a la retina, i aleshores passen amb el nervi òptic, i arriben, diguem que la lletra es desfà en milions i milions de bocinets, com, per exemple, es desfà la imatge de la teva cara o de la Maria, del Guillem, doncs es desfà i es desfà amb una infinitat de punts.
Perquè reconèixer una paraula és com reconèixer una cara?
És semblant a reconèixer una cara, sí. I a més tenen, no diré molt a veure, però bastant a veure. Com el reconeixement en general dels objectes. Perquè,
però fixa't, perdona,
sí,
aquest tall,
sí, sí,
que em sap greu.
No, i ara...
No, però vull dir que... És que tot això passa molt ràpid.
Molt ràpid, molt ràpid.
És que...
Sí, ara pot arribar, per exemple, quan llegeixo, pot arribar, si veig el llibre mateix o si veig la cara d'una persona, quan tots aquests bocinets fan un viatge pel cervell en què no se sap si són trossos de cara o trossos de lletra. I aleshores, en un moment... És a dir, primer la lletra es desconstrueix. I després, al cap d'unes mil·lèsimes de segon, es reconstrueix. I llavors, després de reconstruir-se, es reconeix, perquè tu l'has memoritzat abans,
clar,
com una
que,
cara.
Com una cara, o la paraula cervell, no? Que
sí,
dius, home, hi ha una C, una E, una R,
molt
una
bé,
V baixa, una E, i dues L's, diguem,
sí,
no? Però, clar, Llavors, no només has d'entendre quina és cada una d'aquestes lletres, sinó que llavors li dones, que és l'explosió definitiva, que és el significat
amb això. Sí. No? Clar. I ara s'ha desfet també aquí un problema que hi ha hagut moltes vegades, i fins i tot també arriba a ser un problema pedagògic, en el sentit d'ensenyar a llegir què s'ha d'ensenyar. S'ha d'ensenyar lletres o s'ha d'ensenyar paraules? Tampoc és tan important anar barrejant. Mm-hmm. Però ara sabem que la nostra percepció és percepció de lletres, no de paraules. Però amb una, amb una diferència tan petita, i primer reconeixem lletres.
Clar, clar.
Després reconeixem i si volem encara síl·labes, paraules. I tot això és d'una complexitat gran. I llavors tot això que arriba, aleshores, que són formes de lletres, diríem, que arriben en una zona determinada del cervell, llavors des d'allí s'inicien com a dues grans aventures. L'una aventura és de connectar la lletra amb un so o amb uns sons, i l'altra aventura és de connectar la lletra i les altres lletres amb significats, amb paraules. És a dir, un viatge per una, al diccionari, a una mena de diccionari mental que tots tenim, i per una altra, a la idea de fonema que tots tenim. I ara deixa'm fer-te un petit afegitó a tot això. Com que he parlat de fonemes, la fonologia va ser diríem, la primera disciplina lingüística creada per a... en fi, lingüística científica, la fonologia. I això té lloc, doncs, a finals del XIX, començament del XX, bé, potser als anys XX del segle XX, ja fonamentat, però amb precursors de finals del... Però hi ha un precursor que a mi sempre m'havia cridat l'atenció, que es diu l'anònim islandès. L'anònim islandès. És a dir, que la primera gramàtica fora del món antic i tot això que es fa és la gramàtica que fa un senyor d'Islàndia que no es coneix.
Però és que el llibre també parles d'Islàndia quan dius que és un dels països en què es llegeix més.
Clar, probablement jo, el que més.
Una altra cosa que m'ha vingut al cap llegint el teu llibre, que és una frase que em va dir el Quim Monzó, que és una mica més jove que tu, però que potser tu també t'havien dit a casa teva, com la seva mare el renyava perquè no parava de llegir. No llegeixis tant, nen, no llegeixis. O sigui, llegir, en aquell moment, la família del Quim era vist com una cosa de dir, escolta'm, què fa aquest tota l'estona llegint llibres? De la mateixa manera que ara moltes famílies és que fas tot el dia amb el mòbil, no, nen? Deixa el mòbil, diguem, no?
Sí. Jo no havia estat així. Més aviat em deien... Deixa de parlar. No parles tant. Parles massa. No, però de tota manera...
El que vull dir amb aquesta història és... des d'un punt de vista neurològic, llegir, per exemple, comparant-ho amb una altra cosa d'ara, hi ha molta gent que no llegeix i mira sèries, només ara, no? I llegir ja ho ha abandonat, o ho té bastant abandonat.
Diríem que llegir es llegeix bastant, però ho saps, no? És a dir, aquesta comunicació directa que és molt superficial i molt ràpida, per dir-ho d'algú, donar dues característiques.
El que vull dir és, llegir un llibre, neurològicament, pel cervell, és millor, hi ha una explicació, que és millor llegir un llibre que no pas mirar una sèrie pel teu cervell?
Es poden combinar les dues coses, però de tota manera sí que és veritat que llegir un llibre posa en marxa moltes més parts del cervell i combina moltes més parts del cervell, Sí, això sí, hi ha molt més exercici, però si tu mires una sèrie, aleshores aquesta sèrie també pensem que hi ha... És audiovisual, per ara, Audiovisual, encara no audiotàctil o no, només audiovisual. I aleshores això ja és interessant, perquè pensem que hi ha molts animals, per exemple, que si veuen no senten. I si senten, no veu. És que, clar, nosaltres hi sentim, veiem, pensem que els cervells tots són així. Però ha hagut d'evolucionar molt fins a harmonitzar el so. Hi ha una part del cervell justament encarregada d'això. I que hi ha persones d'aquestes que han tingut un ictus i que a la millor els ha deixat el que diuen seqüeles, doncs algunes d'aquestes són que aquestes persones no entenen, és a dir, si miren el cos, no, és igual com un cotxe el veuen, però aquell cotxe quan corre no, o només el veuen quan corre. És a dir, que ja el cervell té aquesta complexitat que permet fer, a partir de la combinatòria excepcional de les neurones. Pensem que la primera, el primer estudi que es va fer i que va ser potser l'estudi que va arribar a explicar, si més no, bioquímicament i fisiològicament, l'aprenentatge, l'adquisició, com ara com aprenem una lletra, és un exercici que es va fer amb un animaló, un tipus de caragol, que tenia 20.000 neurones. Nosaltres tenim 100.000 milions de neurones, i a més, cada una de les neurones molt sovint té una quantitat de dendrites que pot fer, és impossible ja gairebé de pensar.
Clar, deia que això, que no havíem coincidit amb el Sebastià Serrano amb un estudi de ràdio, amb un plató de televisió des de l'any 2009, han passat moltes coses comunicativament des de l'any 2009, que no hem tingut temps d'analitzar. Tu, per exemple, en parles al llibre i ho fas d'una manera que m'ha interessat, que és, diu, les xarxes, ara, diu, fa que tots participem en l'experiment d'interacció social més gran que s'hagi fet mai a la història.
Sí, això és així.
Per bé o per mal?
Per bé i per mal, dependrà de l'ús que se'n faci, del control, perquè, clar, també abans tu deies que a l'amic Quim, doncs, Monzó, doncs la seva, li deia no llegeixis tant. Era un missatge que es donava. La diferència entre, per exemple, el protestantisme i el catolicisme, que el protestantisme porta cap a la modernitat, era llegiu tant com pugueu, mentre que el catolicisme no llegiu. I en tot cas, doncs mira...
Que vés a saber què us arribarà a través dels llibres, diguem, no?
Exactament. Doncs però clar, això és que m'agrada molt, igual.
Això, experiment d'interacció social més gran que hi hagi hagut mai, no? És això, mai havíem estat
amb tanta gent. I ara, fins i tot, quan se fa estudis, l'estudi, potser el primer gran estudi important, molt important, sobre la memòria, va ser sobre una comunitat de monges, però una comunitat molt gran, diferents convents, etc. I va molt bé, va tenir una idea extraordinària, l'epidemiòleg que va voler tirar-la endavant, perquè llavors té persones que fan la mateixa vida, mengen gairebé el mateix, fan els mateixos rituals, i aleshores veure què passa als cervells, perquè després deixen elles el cervell per la ciència, i es pot veure com són aquests cervells. I allí es veu com les més lectores, n'hi ha una, jo parlo en el llibre de la germana Bernadette, per exemple, que mor als 90 i tant anys, i quan li fan l'autòpsia li troben un Alzheimer absolutament desenvolupat i ningú li havia. Què havia passat? Que la reserva cognitiva, el pla de pensions, que dèiem abans...
És a dir,
abans,
tenia un cervell lesionat per l'Alzheimer, però en canvi aquest pla de pensions havia fet que hagués pogut fer vida, entre cometes, normal
fins
al
final. Normal,
Dèiem això de les xarxes, no?, com a experiment d'interacció social, però clar, això... xoca amb la lectura, diguem, no? Xoca amb la lectura perquè tu parles d'una cosa que és l'atenció, la concentració en una sola cosa, diguem, no?
Sí.
Això ara, clar, si tu parles amb mestres, si veus el teu entorn, això és impossible.
Sí. És difícil. Per això jo parlo i dic i faig aquí, tenim persones que hi han pensat, altres, per exemple, un biòleg com el David Bueno, doncs que ha parlat de neurodidàctica, per exemple, doncs la veritat és que un dels problemes més grans que tenim en aquests moments és la manca d'atenció. És a dir, per dir-ho d'alguna manera, l'escolar d'avui és un escolar distret. És un escolar, diguem, que es distreu.
Escolar i no escolar.
Escolar i no escolar, sí, però ara estaríem parlant de cara al que li convé a l'hora d'estudiar. I el que li convendria a l'escolar és capacitat de concentració, i és el que et dona la lectura. La lectura i però la lectura també t'hi han d'habituar.
I t'han d'habituar a no llegir amb el mòbil al costat, amb tres interrupcions per pàgina.
És
no?
així, és així. I els darrers temps, quan ja el mòbil era bastant habitual, a classe els deia als alumnes que, en fi, després el podien utilitzar si volien, perquè no pots dir no ho feu, no? Mira, feu-vos vosaltres la prova. Si sou capaços d'estar... Jo no us dic, ja, abans parlaves tu, Guillem, de 25 minuts, una cosa així. Doncs una cosa així, els deia jo, sense perdre l'atenció en el que jo dic, no és perquè sigui important el que jo dic, és que la vostra vida serà millor. La vostra vida serà millor. Viureu més anys i, a més els viureu més bé. I això us ho puc dir, i això, només un dia que ho feu, això, avui, doncs ja viureu un dia més, o una setmana més, o un mes més. Però si ho feu tots els dies de l'any que veniu a classe amb mi i sou capaços d'això, això serà un any o dos que tindreu de més vida. I això sabem, abans ho podíem dir, és una frase que diria el professor Serrano, etc, que en deia algunes, no?, que sortien després, com aquella més famosa de dir «hem vingut en aquest món a festejar». I és veritat, hem vingut a aquest món a festejar, però al mateix temps hem vingut a aquest món a cuidar, a tenir cura dels altres. Això li vaig posar una vegada, vaig participar en un congrés d'infermeria i llavors ho vaig posar. Però és així, hem vingut, doncs aquí igual ho dius i avui sabem nosaltres que això és cert, que aquesta persona viurà més bé. És difícil, perquè la quantitat d'informació, quan el Quim Monzó i jo érem petits, quan tu i vosaltres, sobretot la Maria, doncs éreu petits i ja era pràcticament aquest món. Però quan nosaltres érem petits, ens circulava relativament poca d'informació pel món. I aleshores... Per això devia ser tan trist per aquesta persona que a mi em va fer pensar tant, que jo he construït a la novel·la, a finals del segle XIX, quan una persona es tanca a casa... a tancar la informació i la connexió amb el món. Avui hi ha persones que ens estan sentint ara i són a casa seva. I ens estan sentint des de casa. A mi m'està sentint la família, etcètera, no?
Clar, al segle XIX, o tenies els llibres o no tenies res.
O no tenies res, o els llibres o el diari.
Sí.
Jo m'imagino aquest senyor que llegia Le Matin, que era el diari d'aquell temps que li corresponia a la seva classe.
Que si aquest senyor no pot llegir, se li tanca el món.
Se li tanca el món.
El món no existeix.
No existeix. I això és molt fort, no ens ho podem gairebé ni imaginar. I la humanitat ha viscut així sempre. I ara hi ha persones que fins i tot posen el seu mòbil a la tauleta de nit, cosa que ho hem de rebutjar.
Bastantes persones,
Doncs a fora.
Jo mateixa, però el tinc cap per avall, no sé si serveix d'alguna cosa.
Escolta, i et diré més, jo actuant l'altre dia amb un espectacle de 25 minuts, evidentment hi havia gent que mirava el mòbil, també. Vull dir que ni així, no costa aguantar 25 minuts que la gent ja mira el mòbil, a veure... per si passava, no sé, més coses al món. Com que passen tantes coses al món, la gent vol saber-ho tot.
Aquella persona va perdre l'oportunitat de guanyar
un dia de vida. Recuperar l'atenció, recuperar el contacte, l'atenció sobretot a través de la lectura, de la concentració en la lectura, tot aquest treball fantàstic que fa el cervell quan obrim
quan
una
llegeix,
pàgina.
Quan llegeix. És que és una meravella, perquè són totes les zones que es connecten, perquè les paraules... La paraula porta el significat. A més, quan llegeix, per exemple, i aquí penso que Plató i els clàssics s'equivocaven quan deien que la lectura era passiva, la lectura és activa. Tu hi poses molt.
Home, tant.
Perquè tu reconstrueixes i fins i tot els personatges, tu ja t'has imaginat com era aquest senyor que jo he construït. Li has posat cara.
Perquè, a més, fas un diàleg amb l'autor, també, però també un monòleg... interior teu, diguem, sí, quan estàs llegint, no? Perquè sí, això sí, t'està sí, provocant sí, sí, connexions diferents. Clar. Clar, imagina, o sigui, jo llegia sobre aquest senyor al segle XIX i pensava en Jordi Pujol, per exemple.
Veus?
No?
Veus?
O pensava en Quim Monzó, que la seva mare el renyava perquè llegia sí, massa sí, les sí, nits, sí, no? Sí, sí, totes sí, aquestes connexions no les fas si no tens estímuls com aquests. Sebastià Serrano, el regal de la lectura. Què passa al nostre cervell quan llegim ara llibres? Estic segur que hi ha molta gent que està molt contenta de tornar a sentir la teva veu.
Moltíssima gent que ens ho està dient per xarxes, perquè jo he de dir que, clar, aquí tinc un munt de pantalles, estava escoltant-te, però també rebia tots els inputs dels oients i es clar, confirma.
És que la veu, això... L'altre dia em va passar una cosa, divendres, sí, els hostalets de Balenyà van sí, dedicar un institut escola al Carles Capdevila.
Sí, sí,
no?
Sí, sí.
Institut escola Carles Capdevila. Els de l'escola van preparar un vídeo preciós i allà ja veies el Carles amb fotos a la paret, ja tenies la imatge del Carles present, ja hi era tota l'estona, parlàvem molt d'ell. Però en el vídeo hi va haver un moment que es va sentir la veu del Carles.
Sí.
I quan van sentir el Carles parlant, quan vam sentir el Carles parlant, gairebé tothom es va emocionar d'una manera que aquella veu havia desfermat unes emocions que no l'havia desfermat veure una fotografia o veure imatge, diguem, del Carles en moviment. No?
Sí, sí, és que la veu és molt poderosa, Hauràs vist que en el llibre una de les teràpies que s'utilitza per aquesta persona que introdueixo, i ho introdueixo també perquè el llibre doncs, serveixi per actor, serveixi per gent que ha d'utilitzar la veu. La veu és... Sí. La veu és un dels signes d'identitat de la persona, del seu estat emocional, de la seva actitud, de la seva personalitat, que deia de tot. Sí, sí.
Clar, que la veu li poses com ho vols dir. No, que és el que té més força.
Sí.
Sempre dic que la veu del Guillem té una cosa molt especial, que és capaç de transformar estats d'ànim. Però vaja, això ja serà un altre, serà un altre moment.
Segur.
Sebastià, un plaer. M'ha fet molta il·lusió tornar-te a tenir aquí en un estudi de ràdio, poder-te veure també, conversar una estona amb el Sebastià, a partir d'aquest llibre, El regal de la lectura, què passa al nostre cervell quan llegim, editat per Ara Llibres. Una abraçada que et faré ara quan sonin els anuncis.
Exacte. Són dos dels... Jo dic, hi ha dos comportaments no verbals que l'evolució ens ha portat i que són molt exitosos, jo diria que els dos que més, un l'abraçada i un altre el somriure.
Doncs ja està.
M'encanten.
Doncs ja està, ja ho tenim. Ara tornem.
Islàndia, amb Albert Om.
Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i va ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contracta-la amb aquesta superoferta de 9,90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarprosegur@alarmes.com o truca al 900-200-730.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar. Una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Del 30 de setembre al 2 d'octubre, gaudeix de Tirica. El Festival Hivern d'Alcanar es desenvoluparà a l'entorn de l'Ermita del Remei i el Parc Arqueològic de la Moleta del Remei. I es complementarà amb una taverna ibèrica.
Amb xerrades, tallers didàctics, visites guiades i teatralitzades i espectacles que ens permetran reviure la nostra història i entendre com vivien els nostres avantpassats.
Més informació a alcanar.cat.
Jordi Savall presenta dues pàgines compromeses del simfonisme germànic.
El 6 d'octubre a l'Auditori. Dins el cicle El so original, el mestre Savall s'enfrontarà a Schubert amb la sinfonia número 8, la inacabada i la número 9, la gran.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier. Anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
RAC 1, l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona presenten Castells a RAC 1 des del 28è concurs de Castells a Tarragona.
Ui, 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 Carles, que formal. Presenten Castells a RAC 1 des de l'espectacle casteller més gran del món.
Doncs això, diumenge 2 d'octubre, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. A partir de les 10, seguiu tot el concurs de Castells a RAC més 1 i a partir de les 12, també a RAC 1.
És una cita molt esperada pel món casteller. Un escenari espectacular, les millors colles, rivalitat, tensió... Un espectacle brutal que viurem amb intensitat a RAC1.
Descàrrega! El diumenge 2 d'octubre, a partir de les 10 del matí, Castells a RAC1. Amb Xavi Aymerich i tot l'equip, des del 28è concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
És l'espectacle casteller més gran del món.
Castells a RAC1. 10 anys. Tots som 1. Amb la col·laboració de Repsol, Port Tarragona i Bermuts Miró.
Islàndia, amb Albert Om.
10 minuts i les 8. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Complicacions a les carreteres a l'operació tornada del cap de setmana llarg de la Mercè.
Sí, perquè un accident múltiple entre 14 vehicles a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona provoca ara mateix 11 quilòmetres de congestions. Només hi ha un carril obert degut a aquest accident. En altres punts de l'AP7 també hi ha complicacions, és el cas de l'Ametlla de Mar, on la retirada d'un camió accidentat també provoca congestions de 2 quilòmetres, o la C33, al nus de la Trinitat. Aquí les congestions no són tan importants, però s'allarguen 10 quilòmetres, tot en sentit Barcelona. Fins a les 7 de la tarda ja han tornat a l'àrea metropolitana gairebé 200.000 vehicles, un 76% del previst.
Giorgia Meloni, germans d'Itàlia, ja mouen fitxa per formar govern.
Un govern que formaran amb els seus socis de coalició, la Lliga de Matteo Salvini, Forza Italia de Silvio Berlusconi. A tot això, aquesta tarda l'esquerra italiana ha donat una bona mostra sobre el perquè del seu fracàs a les eleccions. Des de la Cambra de Representants, Enrico Letta, del Partit Democràtic, ja ha anunciat que plega, de fet, i Giuseppe Conte, del Moviment 5 Estrelles, s'han tirat els plats pel cap, culpant-se mútuament de la derrota electoral.
Demà comença el debat de política general al Parlament.
A partir de 11:45 i previsiblement serà un debat menys tens del que es preveia entre els dos socis de govern. El vicepresident Jordi Puigneró, de Junts, ha dit que els últims dies el seu partit i Esquerra han parlat per evitar una picabaralla a la cambra i seguir governant plegats. Mentrestant, aquesta tarda hem sabut que el president aragonès aprofitarà el debat, que durarà fins divendres, per anunciar un paquet d'ajudes de 300 milions d'euros per lluitar contra la inflació, sobretot encarat a ajudar els més vulnerables, les empreses i el sector primari. El president també posarà sobre la taula una proposta àmplia sobre el dret a l'autodeterminació.
I acabem amb dos apunts d'aquesta tarda. Una dona morta a Roses després de caure des d'un penya-segat de 10 metres a la platja del Madrava.
Els bombers han rebut l'avís cap a 2:45 del migdia. La dona caminava amb un grup de 3 persones més i intentava baixar uns graons cap a la punta del Madrava. Ha caigut en una zona rocosa. Ara els Mossos ho investiguen.
I què ha passat a Tarragona? Perquè el 112 ha rebut 400 trucades per la forta pudor de gas i benzina. Esteve Giral, bona tarda.
Bona tarda. Doncs que hi ha hagut una fuita de nafta, que és un derivat de la gasolina, en una de les empreses del polígon petroquímic sud de Tarragona. Això ha estat de matinada. Es creu que hi ha hagut un canvi en la força i en la direcció del vent aquesta tarda i s'ha començat a percebre aquesta mala olor, aquesta forta pudor a gas i benzina a Tarragona, però també a desenes i desenes de quilòmetres. I aquí segurament hi ha la sorpresa. Protecció Civil té constància que hi ha hagut trucades de la comarca del Garraf, la comarca del Baix Llobregat i fins i tot del Maresme, on també s'hauria percebut aquesta fortíssima mala olor.
Doncs gràcies, Esteve. Aquesta és la notícia d'aquesta tarda que ens arriba des de Tarragona. Gràcies també al Joan Torres. Esport, Roger Saperes.
Bona tarda, Albert.
A veure, avui comunicats mèdics del Barça sobre Araujo, De Jong i Memphis.
Sí, començo per Araujo, que era la decisió més esperada. Finalment passarà pel quiròfan dimecres vinent a Finlàndia. El comunicat del club no marca terminis de recuperació. Ahir dos especialistes confirmant a RAC1 que el temps de baixa estarà al voltant dels 3 mesos, per tant, difícil que pugui ser al Mundial. Aquesta tarda més proves a De Jong i Memphis, que han confirmat que el migcampista té una elongació al semitendinós de la cuixa esquerra i el davanter té una lesió al bíceps femoral també de la cuixa esquerra.
Demà encara tenim futbol de seleccions. Espanya juga les seves opcions de ser la Final Four de la Nations.
Sí, després de la derrota contra Suïssa a la Romareda, la selecció espanyola només li val la victòria demà a Braga contra Portugal. Luis Enrique ha deixat clar que demà sortiran a per totes.
90 minutos y solo nos vale ganar. No nos vale ni el empate. O sea que no especulamos nunca. La selección española no creo que la hayáis visto en ningún campo salir a especular. No vamos a especular mañana tampoco. Una final. Una final es bonita. No se juegan muchas finales a lo largo de una carrera y menos en la selección. Pues la motivación está ahí y estoy seguro que vamos a dar la talla.
El partit demà a 9:45 del vespre.
I avui també s'ha confirmat l'horari del Barça del Madrid-Barça, en aquest cas.
Jornada 9, diumenge 16 d'octubre, el dia de la cursa de RAC1. Tots atents, bona prèvia. A 4:45 de la tarda, Real Madrid-Barça.
4:45 de la tarda, lliga, no? Les dues coses. Home, podem fer-ho perfectament,
Perfectament,
no?
Perfectament, perfectament. Trobareu tota la informació de la cursa a RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat, Assegurances i Torrons Vicenç. No hi falteu, a Sant Cugat del Vallès.
Doncs no faltarem a Sant Cugat del Vallès i t'he de dir que l'horari a mi m'agrada més a les 9 de la nit, per un partit així.
Per mi sempre.
No?
Quart de 5. Partit gran, horari de nit.
I llavors tens més temps per recuperar-te de la cursa.
Quart de 5. No sé el Bernabéu com queda ara, però aquella cosa que toca el sol una part del camp, l'altra a l'ombra. No. En fi, 16 d'octubre, la cursa i 4:45 al Madrid-Barça. Gràcies, Roger.
A tu, bona tarda.
I el temps, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Després d'uns dies molt moguts, d'uns dies de molta feina per la informació meteorològica, avui què? Avui més tranquil.
Més tranquil·litat, tot i que han aparegut en l'última hora, hora i mitja, dues hores, han aparegut alguns ruixats a les comarques de Girona, bastant aïllats, però ara mateix, per exemple, entre un sector del Pla de l'Estany, Empordà, entre Bàscara, Bordils, Jafra, aquesta zona també, tirant ja cap a Sant Pere Pescador, hi ha un Jafra una mica intens, han d'anar menys en les properes hores. També un sud, per exemple, alguna zona també de la Costa Brava, una mica més cap al sud, i de cara a demà d'entrada ens tornarem a llevar amb força fred, avui ja mínimes per sota les 15 graus fins i tot a la costa, per sota les 10 en molts sectors de l'interior, fregant els 0 en algunes zones del Pirineu. Demà sí que el Pirineu pot fer una mica menys de fred, però la resta doncs tan abrigats com avui, i al migdia si fan el fato doncs també com aquest dilluns, de 20 a 25 graus, que trobo que és una temperatura la mar d'agradable al centre del dia. Això sí, demà tindrem mestral cap a les comarques de Tarragona i a molts sectors del Pla Lleida, que sí que accentuarà una mica el fred, i també tramuntant, en aquest cas, a partir del migdia, cap a l'Alt Empordà. Per tant, aquest vent del nord que sí que pot accentuar una mica la sensació de fred. I a la tarda també, de nou, alguns ruixats, poca cosa, a les comarques de Girona.
Reykjavik.
Reykjavik, 2,7, 8,1.
8,1, ja estan per sota dels dos dígits, ja està. 8,1 de màxima a Reykjavik.
Fins ara.
Gràcies, Abel, que vagi bé. Demà més temps, ara una pausa, i no us ho perdeu, Les 8 en punt, Guillem Albà en una conversa preciosa amb Django Edwards.
RAC 1. El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Ei, com et va anar aquella entrevista de feina? L'entrevista? Tota en anglès. Brutal. Gràcies a Wall Street English. Oh, genial! I ara què? Bé, que la pròxima vegada que ens veiem serà a New York.
Arriba més lluny amb Wall Street English. Resultats garantits per escrit. Som a Barcelona, Terrassa i també online.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Pensant en estudiar una FP aquest setembre, Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932 2069 17 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP que t'obre les portes a la teva professió.
Stay Homes, els Catarres, Buhos, Ginestar, Xiula i fins a 35 artistes espectaculars. Un festival més? No. Això és una altra cosa. Això és Petits Camaleons, la gran festa familiar de l'any.
Escolta els teus grups preferits. Pregunta el que vulguis a les nostres rodes de premsa o din en família dins del bosc.
Del 25 de setembre al 2 d'octubre, Festival Petits Camaleons. El dret de les nenes i els nens a la bona música.
Entrades a Petits Camaleons. leons.com.
Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Doctor, doctor, porto uns dies amb mal de panxa, la mandíbula desencaixada, llagrimeig, espasmes...
És evident, vostè ha anat a veure Corta el Cable Rojo.
Com ho sap?
Perquè està com jo, partit a riure!
Sí, sí, és això, és això!
Després d'11 anys d'èxit, arriba a Barcelona la comèdia més explosiva. Entrades a la venda a teatroapolo.com. La vida és corta. Corta el Cable Rojo.
RAC+1, podcast.
Bé, mira, doncs l'espai és aquest, què et sembla?
M'encanta, crec que l'hem trobat, està perfecte.
De fet, era l'antic escorxador de Marata, mira què et dic.
M'agrada això, m'agrada.
Mira, per allà em sembla que hi ha l'equip i tens un micro.
Ah, mira, doncs aprofito i el provo, eh. Provat, sí, un... Això ho haurem de posar a punt, eh?
Escolta'm, però això per què ho voleu?
Això? N'estem preparant una de ben grossa a RAC+1, ja veuràs.
RAC+1.
Tots som...
Més...
1.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega. Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Si són les 8, això és Albània!
You don't have to discuss it.
Avui té un altre rotllo, eh, Albània?
Sí, avui comencem diferent, eh? Aquest que canta és el Django Edwards. És ell, és un dels pallassos més importants del món, que va marcar un abans i un després amb el món del clown. De fet, és per ell que vaig decidir ser pallasso, perquè em va ajudar, a més em va ajudar des del principi, des que vaig començar, i sempre m'ha cuidat. I, de fet, ara està malalt, fa uns mesos li van dir que tenia un càncer que no es podia curar, em va demanar que l'anés a veure i que juguéssim a cartes, em va dir que és l'única cosa que necessitava, i ell no volia fer-ho públic, que està malalt, però fa poc ho va explicar a la premsa perquè tot aquest setembre ha muntat un festival a Barcelona on s'hi donen classes i actuen tots els pallassos de tot el món, i ho ha fet una mica com la seva despedida, com una última festa, i l'altre dia vaig anar a casa seva...
A cuidar-lo, ell et va cuidar al principi, ara el cuides tu jugant a cartes, sí, i a més aquesta vegada amb micro de RAC1, no?
Sí, i vam tenir una conversa perquè el pugueu escoltar.
It's the first time I confessed about my diagnosis of terminal cancer. Because I got tired of people, you know, sending me get well cards and shit.
És la primera vegada que parlo del meu diagnòstic de càncer, perquè em cansa que la gent comenci a enviar-me targetes de millora't i aquestes merdes. Vaig dir, mira, no em queda massa temps. No és un problema, no em molesta, tinc els meus alts i baixos, mantinc la positivitat al meu voltant, la negativitat em fa sentir malament. Fer aquest festival era l'última cosa que volia fer, perquè després d'això no tinc massa temps. No et diré quan, però deixaré Barcelona i em tornaré invisible. No és bo per un pallasso estar malalt davant de la gent i jo estic malalt.
It's not nice for the clown to be sick in front of people. Not that I'm sick, but...
Mira, estic content d'haver parlat amb ell en aquest moment perquè li vaig poder dir, l'altre dia que hi vaig anar, li vaig tornar a dir-li que m'havia ajudat molt i que gràcies a ell em dedico a ser pallasso. I em va respondre això.
No, I didn't help you.
Yes. Nah, no he ajudat. Tu m'ajudes a mi perquè ho estàs fent millor que jo i m'ajudaràs més quan hagi marxat. Et perseguiré.
M'encanta.
Fa broma dient que seguirà, em seguirà com un fantasma, no? Perquè jo segueixi fent les coses bé, com sempre ell m'ha dit que ho he de fer. Igual com em fa bromes també quan estem jugant a cartes, no? I que l'estava guanyant, cosa que no és fàcil, i em va dir, va, deixa'm guanyar, va, que estic morint. I no és fer... No és fàcil fer broma d'això, a no ser que et prenguis la vida com ell, no? Com un pallasso.
Clown is the greatest actor in the world. It's a word that's been prostituted. It's misused.
Un pallasso és el millor actor del món. És una paraula que s'ha prostituït, s'ha fet servir malament, en un sentit pejoratiu. Però s'és pallasso des del moment del naixement. En el moment que neixes, ets un pallasso. Per què? Perquè no tens nació, ni religió, ni passaport, ni diners, ni judici. No tens res d'això. Neixes pur. Des del moment del naixement, avances per un camí cap a la mort. En aquest camí, d'alguna manera, deixes anar moltes coses per por.
So as you get older, you lose your freedom. Me, I found my freedom again at 36.
Així que a mesura que et fas gran, perds la teva llibertat. Jo vaig trobar la meva llibertat un altre cop als 36 anys. La gent jove avui en dia tenen la possibilitat de trobar-la ràpidament. I no són necessàriament actors. Hi ha metges, hi ha dentistes, hi ha taxistes, tot tipus de persones. L'escenari és el lloc menys important on ser. S'ha de ser a la vida.
The stage is the least important place to be. You know? It's in life.
I ell això ho porta al límit, realment. És de les coses bèsties del Django, allò que pel carrer dius, hosti, aquest senyor què li passa? Perquè és com un nen. Per qui no conegui el Django Edwards, qui és, ho explico així. Bàsicament és pallasso, com es deia, i ell va canviar el món del clown.
Quants anys té ara?
72. És de Detroit, d'Estats Units, on el Sugar Man, saps aquell documental que vam fer? Doncs és d'allà, va venir a Europa. I ell bàsicament va ser dels importants que van canviar el que s'entenia com a pallasso clàssic, no? Aquí tenim molts referents, sempre que dius un pallasso et ve el cap, el nas vermell, el maquillatge, el tortell poltrona, la pepa plana, el Chaplin, inclús també no és aquest pallasso clàssic, però ell el va canviar, no? El va fer més contemporani, és a dir...
Més punk, no? Una mica més punky, no?
Això també, sí, sense el nas vermell, sense el maquillatge, tal, i també de com s'entenia el pallasso clàssic, que era com el Chaplin, no? Que sempre és el mateix personatge, el posis en la història que el posis, i ell ho va fer d'una manera més teatral, és a dir, que pot fer ara un número més spunky o un número més poètic, o no, que podia fer diferents rols, com s'entén més al teatre. Ell, de fet, la va patar moltíssim quan jo no havia nascut, però i després els meus pares m'ho anaven explicant, no? I això va actuar pels Rolling Stones, a casa del Dalí, per milions de persones, va fer televisió, va actuar en un lavabo de Cannes, a França.
Com?
Bueno, un dels espectacles que va fer, com jo vaig fer això a 25 minuts, doncs ell era en un lavabo de Cannes, on la gent pagava 250 euros per veure'l, no? Vull dir, perquè ell, com que actua en un escenari, ja és com poca cosa per ell, no? És com, què més puc fer? Sempre necessita coses noves, no? Canvis.
Llavors, Django Edwards, el gran referent per molta gent, també pels teus pares, que s'han dedicat amb l'estaquiro al teatre tota la vida, també el mateix, no? Com hi arribes, tu? Com el coneixes? És a través dels teus pares?
Ells m'havien parlat sempre d'ell, no? Me'n recordo ma mare que em deia, el vam anar a veure i hosti, el tio a fora xupava la cara de la gent. Coses que ara avui dia segurament ja no deixarien passar, però els anys 70-80 doncs eren molt trencadores i segurament necessàries. Va venir a actuar ell a Barcelona, on molta gent que després, o que començava a dedicar-se, que sortia d'aquí, dels moments grisos complicats, van flipar de veure allò. Això es pot fer en un escenari? No? Va venir actuar al Saló Diana, que dirigia el Mario Gas amb altra gent, i jo sempre havia sentit aquesta història, que molta gent, des dels meus pares, havien quedat al·lucinats perquè mai havien vist una cosa així.
I looked for something I was not able to do. And until 2017...
Vaig buscar coses que no podia fer. Fins al 2017 sempre vaig tenir èxit. Vaig actuar per la Reina d'Holanda, pel Rolling Stones, actuat per Yonkis, per monges, el que sigui. Sempre he buscat situacions que no podia fer. Això em va fer descobrir fórmules còmiques. Un pallasso mai fa que el públic s'adapti a ell. Ell s'adapta al públic.
Clown does not make the audience adjust to him, he adjusts the audience.
Aquesta última frase que ha dit és una definició grandíssima de la diferència. Quan la gent diu, què, per què no és un actor còmic? No, un pallasso s'adapta al que està passant. Hem assajat això però no funciona, ho canviarem. No seguiré allò que el director m'ha dit que faci perquè no està funcionant. Llavors, clar, bàsicament va arribar aquí, era un tio que feia el que volia a l'escenari, actuava amb una banda, amb músics en directe.
De fet, tota la música que estem sentint en aquesta conversa és música seva, eh?
Sí, sí, que també havia gravat discos i que cantava. Feia, era, bueno, no? Tirava cerveses, despullava, feia coses que aquí no s'havien vist mai, i feia riure, evidentment. Tenia una energia molt bèstia. Molta gent el va veure, de fet, va ser referent, no sé, per dir molts noms, no? Però el Tricicle, per exemple, el Paco Miró va dir que per ell també s'hi havia dedicat. I, de fet, una anècdota que em fa molta gràcia és que el Tricicle tenen un número, ara sabrà, un gag que fan, que ara sabràs quin és.
A veure, ja.
Mira, escolta.
Un número. El número.
Home, clar, aquí és quan debuten, bueno, que la primera vegada que surten per la tele l'1-2-3, que els veuen 20 milions de persones fent això, aquest soy un truán, soy un senyor.
Doncs aquest número, entre ells, entre el Tricicle, li diuen Django. Entre ells, li deien, el guió, sempre que posaven Django, perquè es van inspirar bastant fort d'un número que feia el Django amb la cançó de Yesterday dels Beatles. De fet, ells van dir, hòstia, això que fa el Django, fem-ho amb el Julio Iglesias. I vull dir que realment va ser referent de molta gent. Llavors, jo sempre havia sentit mil històries. Un cop el vaig veure actuar al Fòrum 2004.
Veus? La gent que diu... De què va servir el Fòrum?
Ah, mira. No sé per què. Bueno, va venir tanta gent a actuar al Fòrum que un era el Django. I jo el vaig veure per allà al carrer, fer una acció de carrer, i ser com, hòstia, és ell. És ell.
Clar, però això fa 18 anys, 2004, això vol dir que tu tenies 19-20 anys, no?
Sí, 18-19, sí. No
18-19 anys,
sí. I jo estava amb els meus pares i em van dir, sí, és aquest. I jo, hòstia. Vaig flipar bastant. I llavors ella es va instal·lar a Barcelona, de fet. A partir de llavors, des de llavors, viu a Barcelona. Total, que allò va portar que, no sé per què, cos de la vida, va donar un curs a Torelló. Dius, Django Edwards, de com està Torelló? Jo ho vaig veure, dic, doncs m'hi apunto. No sé, tothom em deia que estava molt boig, però dic, hòstia, l'he de conèixer. No sé el curs què passarà, però si és algú tan bèstia, l'he de conèixer. I vaig anar, vaig fer el curs, perfecte, tot perfecte, però el curs, per mi, jo en tenia 19, sí, i va ser una hòstia important, diguéssim. Tot el que ell explicava, i el moment i l'edat que jo tenia... De cop era com, hòstia, no paran d'obrir-se portes i finestres, i jo encara en aquell moment tenia molta vergonya i molta por, i com ella es prenia la vida i el que ens explicava, allò va ser com, ui, m'està movent moltes coses aquest senyor, no? I llavors, amb ell, bàsicament, vaig entendre per què jo em volia dedicar a aquesta feina. Segurament m'hi dedico pels meus pares, que es dediquen a això, però en el clown concret, de cop vaig saber explicar per què jo em volia dedicar a això. De cop era una cosa que... segurament hi havia més ego, perquè jo, doncs, quan era més jove tenia més ego i era més imbècil, no, encara no havia sabut gestionar, també és normal, i de cop va ser com una cosa que deixava de ser per mi, per entendre que era una cosa pels altres. No sé com, ara ho entenc. El bonic d'això és donar als altres, no? Ajudar a la gent. Això és el que el Django em va fer entendre molt, molt, molt fort. De fet, una de les coses que em va marcar més d'aquest curs és una anècdota que va explicar d'una cosa que li havia passat, que és ell feia un número de clown d'un personatge que es volia suïcidar, no? I intentava matar-se de diferents maneres. Es disparava una pistola, llavors li faltaven bales, tirava d'un quart pis i no es feia mal. Una cosa que així primer es dius, hosti, això potser no fa gràcia, no? De fet, correcte.
Even though it looks funny, there's something in everything that real clown does that has a meaning.
Tot i que tot sembli divertit, el que fa el pallasso de veritat té un sentit. És una forma de periodisme, és una forma de comunicació, fa riure a la gent i després que hagin rigut se n'adonen que no té gràcia. La gent riu de moltes coses que fem els pallassos perquè es pensen que només som nosaltres, fins que se n'adonen que els estem reflectint a ell.
Clar, i un dia, després de fer aquest número sobre el suïcidi, que ella estava fent, li va passar això.
One example, one of a thousand, and you can have these examples too. All of our family will find these are the victories.
Un exemple, un de milers, i tu també te'ls pots trobar. Aquestes són les victòries. Una vegada vindrà algú, com un dia, al Mercat de les Flors, que jo estava a la porta, havia fet un espectacle allà, se m'apropa un tio, i veig que li faltava part del cap, li faltava un tros.
He came to me and said, Django, I gotta thank you. So much. You saved my life. I said, yeah, what do you mean? I was 7 years in an institution for the criminally insane. Because I shot my wife and my best friend.
Va venir i em va dir, t'he de donar les gràcies, Django, m'has salvat la vida. Vaig estar 7 anys a un centre psiquiàtric perquè vaig disparar la meva dona i el meu millor amic. Els vaig convèncer perquè em deixessin anar, que era apte per la societat, i el primer que vaig fer és anar a veure els meus amics i em van portar aquí, a veure el teu espectacle. I va dir, he comès un error, i ara saps què faré? Aquí tens el meu número, truca'm i t'ensenyaré el que faré. Engegaré una línia telefònica de prevenció del suïcidi. Llavors, fa un mes o així, el vaig trucar per saber com ho portava. I fa 7 anys que ho està fent. Va d'aquella manera i els diu, és el que vols fer? No ho vols fer. Salva moltes vides. Aquesta és la realitat. Saps el que us vaig dir a tots?
You have one job in life. Help one person. That's all. If the whole world did that, the world would be different.
Teniu una feina a la vida, ajudar una persona. Això és tot. Si tothom fes això, el món seria diferent. El problema és, i tu ho has fet, per fer això primer t'has d'ajudar a tu mateix. Hi ha gent que es menteix a si mateixa, que no saben qui són realment. No pots reflectir la gent si tu no saps qui ets. Tu saps qui ets, ho sé, i continues lluitant noves coses de tu, però saps on és el teu centre. No t'he vist perdre el centre, i això és important. He anat i he vingut en els últims 16 anys, per diferents raons, però he trobat el meu centre.
And now I have my center too, and I'm coming to an end of my life, and I'm happy, because I did a lot of shit, man. And I even see how much shit I did when I go and look at what I've done. I didn't even know what I did.
I ara tinc el meu centre, arribo al final de la meva vida i sóc feliç, perquè he fet tantes coses, tio, i ni tan sols ho veig, ni tan sols veig tot el que he fet. Me n'adono i dic, mira el que he fet. I sé que no em decebràs, i altres amics no em decebran. Continuaràs i faràs més coses, per això tinc esperança.
And I know that you're not going to let me down, and other friends of mine are not going to let me down. You're going to go on and do more. That's where I have hope.
Aquest és l'exemple de, no, d'això que li va passar dels que em va decidir dir, molt bé, vull ser pallasso. Li trobo un sentit a això, no? Ajudar la gent, fer aquesta feina pels altres i perdonar, i perdonar. Ja està, perdonar, ja està. Llavors, recordo que en aquell curs, de fet, ell deia que els metges eren els únics que podien canviar el món, no? Els metges i els pallassos. És molt utòpic d'això, que podem canviar el món, però... Està bé a vegades, perquè el món és tan complicat, que escolta'm. De fet, li vaig preguntar l'altre dia, dic, mira, ja que està així tranquil, que no és fàcil parlar amb el Django tranquil, tampoc, i amb sinceritat li vaig dir, de veritat creus que és possible canviar el món?
I only have hope that it's possible. I don't know if you can change the world, because we need more people to become free, to understand. And we're, many of us are trapped, I mean, because we need more people. We need more Marabuntas. We need more Django Edwards. We need more Guillem Albers.
Tinc esperança que és possible canviar el món, però necessitem que més gent s'alliberi, que entengui les coses. Molts de nosaltres estem atrapats. Necessitem més gent, necessitem més Marabuntas, més Django Edwards, més Guillem Albers. Quan he tingut èxit, quan vaig arribar a cert nivell, i t'adverteixo sobre això, quan arribes a un pic, diguem, a Alemanya, que vaig estar fent espectacles de banda 10.000 persones, 60 bolos amb entrades exaurides, durant 3 o 4 anys eren 300 espectacles a l'any. I llavors vaig marxar, me'n vaig anar a un altre país, França, i em vaig fer gran a França, i vaig marxar de França, me n'anava perquè no era l'important aconseguir l'èxit, era... donar un missatge. I tu saps el missatge. T'agradi o no, tu dones el mateix missatge, amb la teva visió. I això m'encanta de tu. Et tinc respecte. Em fa més fàcil marxar perquè tinc esperança en el futur. Necessitem més gent fent això, ajudant a les persones a riure, senzillament ajudant-los a riure. Somriure és increïble, hòstia. És molt simple.
Smile's fucking incredible. That one word. And you know, it's so simple.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.
Aquesta cançó, de fet, que esteu escoltant, que la canta el Nat King Cole, és del Chaplin, del Charles Chaplin, que es diu Smile, i és una cançó que el Django sempre, tots els espectacles, sempre fa servir. Fa un número, com això que diem que el tricicle feia, de mim,
fent la, no, com fent amb gestos la lletra que està cantant. Aquesta cançó me la va ensenyar al curs, no l'ensenya sempre a tothom, i llavors jo, després d'aquell fer aquell curs, vaig just, doncs mira, m'han agafat per un programa de tele que presentava la Judit Mascó, i això, i vaig dir, jo vaig conèixer el Django, voleu que vingui? I m'han dit, hosti, clar, el coneixes? I, bueno, vaig fer un curs. Total, que va venir allà a la tele, el van entrevistar, em van fer entrar i ell va començar a dir coses molt boniques de mi, que jo, bueno, jo estava flipant, dic, no sé què està passant aquí. I va dir, fem un número. I va fer posar aquesta cançó i vaig fer aquesta cançó amb ell, que jo me l'havia pres un dia molt ràpid, i els dos allà a la tele van fer amb mim aquesta cançó. Després al camerino, quan vam acabar, jo vaig dir, estàvem parlant i vaig dir, hòstia, jo vull fer un espectacle propi.
No n'havies fet cap tu sol encara.
No, havia fet, doncs això, fas un càsting i t'agafen, però jo volia fer, de fet, com els meus pares, el que sempre havien fet, que eren espectacles ells, que inventen la història, assagen, i no, una manera pròpia, teatre artesanal, i em va dir, vine demà a casa i parlem. I dic, hòstia. L'endemà vaig anar a casa seva, que llavors vivia al carrer Tallers, una mica nerviós. Estava jo, i vam estar parlant i em va dir, jo t'ajudaré, i pujaràs i t'anirà bé, no aniràs cap a baix perquè no tens res per anar cap a baix. Bé, no tens res, per tant només pots pujar, és l'única opció. Així és com explica ell aquell dia.
And he was 20 years old, it's the same year that I started, and I told Guillaume.
Aquell noi tenia 20 anys, és el mateix any que vaig començar, i li vaig dir, Guillem, agafa tot això que t'ensenyo avui, volaràs i em superaràs. I ja ho ha fet, és millor que jo, no m'ho puc creure. És tan guai, i a part d'això, té paciència, de vegades, i es manté humil, humilitat. Guillem, m'encanta el que fas, tio. Ningú sap que realment estem casats artísticament, el Guillem i jo.
Ara sí.
Així que, bueno, vaig sortir de casa seva flipant bastant, vaig trucar a la meva mare, li vaig dir al Django on dirigir un espectacle, ella va dir, què? Evidentment, encara no he entès en el saber dels meus pares com això deu ser, aquesta història. Total, que em va dirigir el primer espectacle, vam estar un any assajant, fent coses, em va portar amb ella a actuar, anava a fer cabarets, em portava, jo actuava amb ell, va ser com fer la mili, diguéssim, no? Mil coses amb ell tota l'estona, vaig aprendre moltíssim. Finalment, un dia va venir a Vilanova, la meva mare va poder comprovar que no m'ho inventava al cap d'un any, va dir, ah, realment era veritat, hòstia, el Django Edwards. El moment que va entrar per la porta, realment, el recordo bastant fort, va ser maco, els meus pares veient-lo i dir, hòstia, aquest que havíem vist. O sigui, aquesta història per mi sempre ha sigut bonica i entenc que...
Però és que són les dues coses. Aquest, que era el nostre referent, arriba a casa, via el nostre fill.
Sí, sí, no sé.
Rodó.
Entenc que aquesta història ha de ser increïble dins del seu cap. Total, que ha sigut el meu pare artístic, diguéssim, no? Em va dirigir el primer espectacle, sempre m'ha ajudat, sempre em deies de ser humil, has de ser humil, i si no em trucava i em deia, te'n recordes de la paraula? Jo, sí, humil, humil. I sempre m'ha donat consells.
You and some of the clowns in the world today.
Tu i alguns dels pallassos que hi ha al món avui teniu els mitjans com internet, els podcasts... Mai destruiran les coses en directe. Sempre hi seran mentre hi hagi un planeta. Heu d'agafar aquestes coses fora de la zona de confort, heu d'anar a altres llocs, ho heu d'intentar. El negoci de vegades sobrepassa el que fas, però sou prou intel·ligents. Tens un bon sentiment al teu voltant. En aquest negoci has de fer diners, però això no va de diners, va de diversió.
And business is something you gotta make money. But it's not about the money, it's about the funny.
Not about money, about funny. Així hauria de ser la vida, però passen coses. Total, que aquest proper cap de setmana s'acaba el festival que ell ha estat muntant i actuarem divendres amb Marabunta, que Marabunta el vaig fer homenatge a ell, perquè és com ell va començar, actuar amb uns músics en directe i fer clown. Jo he anat trobant la meva manera, però és el que ell feia. I ell em va dir que quan s'acabés aquest festival, que serà aquest cap de setmana, marxaria i que no em diria on.
I'm going to leave Europe. And I'm not going to tell you where I'm going.
Deixaré Europa, no et diré on aniré, no ho diré a ningú excepte a la meva dona perquè pugui venir més endavant. Pararé i acabaré els meus arxius. Estic treballant en 4 llibres. Obriré un museu amb alguns amics. Si tinc paciència, el posarem en marxa.
When I demise, you won't know, because you will not know where I am and you will never see me again. It's fine. It's not important.
Quan em mori no ho sabreu, perquè no sabreu on sóc i no em veureu mai més. És millor, és important. I marxo perquè estic cansat. No actuaré més, no ensenyaré més, no dirigiré més. Me'n vaig fora, lluny. Ningú sabrà on sóc. Mira, saps que part de mi...
That part of me... Django. I am not Django. Django is the myth. Django is the legend. And... to make that finish, to end that thing right, I gotta disappear.
En Django, jo no sóc en Django. En Django és un mite, és una llegenda. Per acabar-ho com cal, he de desaparèixer. És la millor manera de fer-ho. Saps que desapareixeré, però no sabràs on. No em trauré la vida ni res d'això. Me n'aniré i treballaré fins que pugui. Sense internet, sense xarxes socials, res. I tinc algunes persones que m'ajudaran a fer-ho. Tinc molta sort.
Així que aquest divendres, quan actuï en Marabunta, serà l'últim cop que ens veurem.
Fort, això, eh?
Sembla ser, no sé. Mai m'havia passat això. Suposo que molta gent haurà passat per aquest moment, però és el primer cop que em passa. I amb ell, que sempre m'ha cuidat. I així és com va acabar la nostra conversa.
I like talking to you, because you're like...
M'agrada parlar amb tu. Ets el meu germà, ets el meu amic, ets el meu nen. Bé, ja no ets el meu nen.
I love you. You're one of my biggest successes in my career.
T'estimo, ets un dels grans èxits de la meva carrera. N'hi ha d'altres, però només espero que ho puguis mantenir. Sé l'esforç que comporta, sé l'esforç que et comportarà, però has de ser fort. Has de ser fort. L'únic que t'aturarà ets tu. A no ser que t'enamoris d'una noia maca que vulgui obrir un restaurant.
Unless you really... fall in love with some beautiful woman who wants to, you know, open a restaurant.
Juguem a cartes?
Let me see.
A veure, quina hora és?
6:30. You want to play Rumi.
Oh, you want to go to Rumi, yeah?
Ah, ara et creus bo el Rumi, eh? Ara et vols canviar el Rumi. Ja te n'ensenyaré. Recordes que vas guanyar un cop? Ho tinc al calendari, ho vaig encerclar.
I have a calendar, I circle it. I know, man. Rats, a wheel to reel.
Abans que parlàvem amb el Sebastià Sarnat de la veu, quin tros de veu, el
sí,
Django?
Sí, sí, sí.
No?
Sí, sí. A més, precisament amb la passió que parla i l'emoció que parla, a vegades encara que no entenguis anglès, que jo bé tampoc entenc l'anglès, parla molt, t'arriba molt fort.
No, m'ha emocionat molt sentir aquesta mena de testament, perquè ho hem de dir així, d'alguna manera, sí. No? De testament sobre el que és la feina de pallasso, aquest relleu que li dona a molta gent, però sí, sí. Avui aquí amb el Guillem Albà, donar les gràcies al Marc Ferragut per haver doblat la veu del Django. I tu, a més, havent-ho fet escoltant-lo també, no? De tant en tant poder-li sentir aquesta veu, poder apreciar una mica com el Django deia aquestes coses. Recordeu això, Festival of Fools, que s'acaba, que divendres actuarà el Guillem Albà en Marabunta i que el Django Edwards hi serà i
sí, sí.
No sabem què passarà allà, no?
No, algú dirà, segur.
Però clar, divendres pot ser molt fort. On feu això?
Joder, sempre a Horta, el de Sou Urtenc.
Els Lluïsos d'Hort? No, el Foment.
Foment Urtenc.
Foment Urtenc.
Sí, perdoneu, no sé. Sí, Foment Urtenc. Escolta'm, l'últim minut ja sabeu a Albània, que sempre el cedeixo a algú, i avui, mira, el cedeixo al Django Edwards, perquè volia dir una cosa a la gent que escolta Islàndia. El sentireu en anglès, després us ho tradueixo, per així podreu escoltar bé que ell com ho diu.
For all the people listening to Islandia, remember one thing. If you don't go, you never get there. Me, people have laughed at me my whole life because I'm different. Me, I laugh at all of you because you're all the same. Mm. You don't want to be the same. You got to be different. Life is simple.
Deia, per tota la gent d'Islàndia, recordeu una cosa. Si no hi aneu, mai hi arribareu. La gent s'ha rigut de mi tota la vida perquè sóc diferent. Jo m'enric de vosaltres perquè sou tots iguals. No vol ser igual que la resta, vol ser diferent. La vida és simple.
Preciós, preciós. Una abraçada, Django Edwards. Gràcies per aquest regal, Guillem Albà, per aquesta conversa. Ho deixem aquí. Una pausa, arribarà l'Anna Ballonesta amb el Nocé i tornarem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Canvia l'estació de l'any, però hi ha una moda que no canvia. Nou model energètic. Habitatges eficients, autoconsum energètic, mobilitat sostenible. Transformació verda. Setmana Europea de l'Energia Sostenible del 26 al 30 de setembre. icaem.gencat.cat/setmanaenergia.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Gaudiu amb Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat. De la nostra terra a les teves mans. Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dues grans medalles d'or als Premis Binari 2020-2021. Ens trobareu a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online. Castell d'Or, fem únic cada instant.
Sí, aquests iogurts Bonària són la llet, perquè s'elaboren amb llet ben ben fresca de les nostres granges, que, per cert, són a prop de les nostres botigues. Les botigues Bonària, que tens al costat de casa teva? Bonària, directe del camp.
Diumenge 27 de novembre, corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fruit Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Jordi Savall presenta dues pàgines compromeses del simfonisme germànic.
El 6 d'octubre a l'Auditori. Dins el cicle El so original, el mestre Savall s'enfrontarà a Schubert amb la simfonia número 8, la inacabada, i la número 9, la gran.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins al 16 d'octubre, 15% de regal en un munt de marques de poricultura, cotxets i tèxtil i nadó. Amb el millor assessorament personalitzat en tot el que necessites pel teu nadó. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. 15% de regal només fins al 16 d'octubre. Consulta les condicions a la nostra web, botiga i app.
Llavors dius que aquests sensors detecten si algú intenta entrar?
Esclar, cobreixen totes les portes i finestres. Així que tranquil, el seu despatx i totes les coses que li importen estan protegides. Si algú hi entrés, podem detectar-ho al moment amb les imatges. I si detectem un problema real, avisem la policia.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC 1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Pariser i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Labane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Pariser, per pena.
L'Escorxador. El nou podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1.
RAC1.
Tots som
més 1.